Paraula d'Acadèmia, un espai de l'Acadèmia de la Llengua Catalana, amb Nicolau Dols, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
Avui és aquell dia que ens divertim amb la llengua. Bon dia, Nicolau, com estàs?
Ai, bon dia, una mica constipat. Baixen les temperatures i mira, ja hi tornem a ser.
Però què tens? Constipat, refredat? Com n'hem de dir? Quedar-me? Catarro? Tens una calipàndria?
Bé, així com ho dius, tindria una intoxicació de sinònims, certament.
Sí, però parlem-ne de sinònims, de maneres diferents de dir les coses, perquè a mi a vegades me'n falten, en el dia a dia. Pensa que hi ha molts dies que diem la mateixa cosa i al final... Com en dius per no repetir-te, saps?
I si ens continuen prohibint paraules, veuràs tu.
Ah, exacte.
Però de moment ja voldria convidar els oients que visitassin una altra vegada la pàgina de l'Institut d'Estudis Catalans, www.iec.cat, i allà els recursos de llengua trobaran una eina magnífica, que és el Diccionari de Sinònims del Verge.
Fantàstic, perquè, per exemple, ara dèiem lo de galipàndria, no? Jo hi veig un matís entre la galipàndria i el constipat.
Veig un matís.
Però si jo hi busco ràdio... Espera, ràdio? Aquí surt. Radiodifusió, radiofonia. Això és una misèria. Que coi de sinònim. Això no vaig enlloc.
És una misèria. Potser també hi hauria de sortir feina ben feta que tenen a ràdio, però bueno, ja seria publicitat.
Però amb això vaig molt poc servida, diguéssim.
És poca cosa, perquè certament és un terme tècnic i modern que encara no ha desenvolupat prou sinònims.
Però just a sobre hi veig radiant, i aquí sí que n'hi ha més de sinònims. Radiós, refulgent, que jo no ho diria mai, resplendent, fulgit, m'hauria de concentrar molt perquè em sortís fulgit, i fulgent.
Sí, totes aquestes són excepcions pròpies d'un dels significats de radiant, que és la part més física.
Ja. I content, com faríem? Content, joiós, satisfet, feliç, alegre...
Sí, això surt perquè és l'altre significat...
Radiant,
exacte, l'altre significat de radiant, entès com a estat d'ànim.
Et veig radiant.
Doncs jo a tu encara més.
No, no és el nostre cas, però com a mínim no el meu aquests dies. Però quan algú diu estàs radiant, es refereix a aquest aspecte de felicitat, no?
Sí, és així.
No? Però fulgit vol dir alegre?
No, perquè el fet... No és automàtic. El fet que una paraula tingui més d'un significat i dins cada significat d'aquests tingui sinònims no vol dir que sigui intercanviable amb un i amb l'altre alhora.
Ja. Aleshores, si no és automàtic, com ho sabem, si no és automàtic automàticament?
Doncs del diccionari de sinònims hem de recórrer, al diccionari de sinònims l'hem de complementar amb altres eines. Per exemple, a la mateixa pàgina aquí on has cercat ràdio això...
Ràdio radiant, i m'ha sortit radiodifusió, bàsicament. Sí.
Doncs damunt cadascuna d'aquestes entrades hi ha l'enllaç per cercar-la tant al Diccionari de la Llengua Catalana, que és el DIEC, i el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, el Diccionari Català-Valencià-Balear, que és l'Alcover Moll, també el Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana, del
corpus?
Qual...
Era, torna-ho a dir. No?
Sí, en vàrem parlar un dia, el Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana. Són exemples d'ús de paraules. I d'aquest corpus s'alimenta una altra eina, que és el Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana.
Us recordo, estimats oients de Matí de Catalunya Ràdio, que Nicolau Dols és un acadèmic de l'Institut d'Estudis Catalans i, per tant, de tant en tant se li ha de notar. Se li ha de notar, perquè si no, no seria ell. No? I ell ja fa un esforç per baixar a la terra, però de tant en tant diu corpus terminològic.
Sí, dic aquestes coses perquè existeixen i són molt útils. Però, a més, la feina acadèmica, que dit així és una cosa que pot fer una mica de por, també fa servir eines que són molt útils per a tothom.
Per això, que la gent no se'ns espanti, no?
No,
Nicolau?
No.
Tot això és de franc?
Tot això és de franc. És una, jo crec que és una meravella, perquè això dona sortida als problemes dels professionals i també els dubtes que pugui tenir l'usuari bàsic, qualsevol ciutadà que s'hi acosta. I és tan de franc això, com ho és també la gramàtica essencial de la llengua catalana, de la qual vam parlar no fa gaire, que també la trobaran posada
accessible
a l'abast de tothom en aquesta pàgina de l'Institut d'Estudis Catalans.
Clar, els sinònims sempre m'han semblat una cosa fascinant, perquè un pensaria en termes pràctics que n'hi hagués una de paraula i així no ens complicaríem la vida. Però si no tinguéssim els sinònims, segurament no tindríem la riquesa de la llengua que tenim ni els matisos que tenim de les coses.
Ui, tindríem molts de problemes també per fer versos i per rimar-los, no és així. Però és que no hi ha sinònims perfectes. Això sempre ho deim els lingüistes. No hi ha dues paraules que signifiquin exactament el mateix amb tots els matisos. Per exemple, tu saps que és un ca.
Un gos.
Sí, i tu ho dius ca, normalment.
No la faig servir, però aquesta la tinc molt interioritzada.
Sí, i l'entens.
Sí, perfectament.
Doncs a mi em passa exactament el contrari que et passa a tu.
Clar, tu fas servir ca.
Exactament, i entenc perfectament quan em diuen gos. Però mira tu, que a llocs on normalment no es diu ca, per exemple, els parlars del Principat de Catalunya, sí que hi ha alguns refranys on surt ca. Per exemple, qui no té pa, que no criï ca. És obvi que aquí està posat per rima.
És obvi. I jo t'he de dir que no l'hauria entès. No l'hauria entès.
Doncs aquesta altra sí que l'entendràs, pel sentit, encara que no l'hagis dit mai, pot ser. Més lladre el ca, quan més por ha.
Aquesta sí. Aquesta sí.
I això va molt bé per parlar de política i de debats i tot
pues
això,
sí,
no?
Pues sí, aquesta és bastant útil. Per tant, són sinònims, ca i gos.
Són paraules que tenen les
ara, mateixes...
Ara, gos
em sembla vulgar, després de dir tantes vegades ca.
són paraules que tenen la mateixa referència. En diem normalment geosinònims, perquè són paraules que signifiquen el mateix, però les fan servir parlants diferents.
Però tu quan dius, nosaltres diem, no siguis gos, que vol dir que no siguis un manta, que no siguis un gandul, no siguis gos, tu no ho dius, no siguis ca.
No. Pot haver això també, usos figurats diferents.
Ja.
Per això també es vol dir que no hi ha sinònims exactes.
Per exemple, torno al que no m'has contestat, estimat acadèmic, quan t'he dit, però jo, entre el constipat i la galipàndria, jo hi veig una diferència.
És una diferència molt gran. Jo no gosaria... Aquest gosar no té res a veure amb gos, que consti. Jo no gosaria dir galipàndria en una situació formal, diria, estic
no?
constipat. No, en una situació molt formal. No ho diria, això.
Jo quan dic tinc una galipàndria... És greu, saps? Vull dir, quan estic com atrapada amb la galipàndria, tinc un constipat, pot ser més lleu... Jo li veig una qüestió d'intensitat.
Però
no la té, segur que no la té.
No, però és més una qüestió de formalitat. Tu pots imaginar-te un metge que redacti una baixa i que digui una setmana de baixa per galipàndria.
No, clar.
Això un metge no ho faria.
No.
Doncs és això. Fixa't que quan anam al metge... Bé, no ho sé, supos que la sensibilitat va canviant i que també deu ser una qüestió de pudor i d'edat. Però quan anam al metge i parlam de malalties i també de condicions físiques i funcions del cos, no parlant de la mateixa manera que parlam
funcions del cos, és dir, quan vas a ventre, no sé què...
Exacte.
Utilitzen sempre expressions que dius...
No ho sé,
digue-m'ho clar.
Sí, jo, per exemple, em costaria de dir orinar en una reunió d'amics.
Com vas d'amicions, perdoni?
Com vas d'amicions? Això no ho dius. I en canvi, vas al metge i es diuen coses com fer del cos.
Fer del cos?
Sí, fer de cos i fer del cos. Això és molt corrent, tant en article com
mira,
sense.
Mira, la Marta Vives acaba d'aixecar el cap i el Cesc Bertran com dient
sí,
no ho havíem sentit mai.
Ah, sí, és molt comú. És igual que fer de ventre. Fer del cos, també donar del cos o anar del cos, tot això vol dir el mateix que en disculpin els oients perquè hem entrat dins l'escatologia.
Sí.
Per cert, escatologia també té dos sentits molt clars. L'escatologia és això, parlar d'aquestes coses de funcions corporals, i l'escatologia també és una branca de la teologia que té a veure amb el final dels temps.
Clar, i aleshores, sempre que depèn del context en el que estem, fem servir un llenguatge més formal i unes expressions més formals, encara que tinguin sinònims. Per exemple, una persona que va al metge perquè ha agafat una turca monumental, una borratxera monumental, no va al metge i li diu, he agafat. Bueno, sí, bé, si no, va no... ell, sí. Diré, perquè no tindrà domini lingüístic com per matisar-ho. Però, en principi, algú que l'acompanyi dirà, miri, escolti, està en un estat etílic preocupant.
Sí, normalment li acompanyaran i el metge, si ha de fer un informe, posarà una intoxicació etílica aguda, sí. Però saps que n'hi ha de riquesa de vocabulari en aquest camp de l'embriaguesa? Jo no diria mai aquell amic meu que sempre està ebri. A mi em sembla que això no ho faria. En canvi, si he d'escriure un article sobre algun personatge i és un article per un mitjà seriós, potser sí que faria, va fer de l'ebriesa la seva condició de vida, coses així, no? Però això de acudeix a urgències amb una intoxicació etílica aguda pot ser el text d'un informe del metge. Però va arribar amb una turca
monumental. Hi ha la colla, no? Hi ha la colla. N'hi ha un que ha agafat un pedal, que també es faria servir aquesta expressió, monumental, no? I aleshores et surt un dels de la colla i diu, hauríem d'anar d'urgències perquè té una embriaguesa extrema. Ningú dirà, tothom se'l mirarà com sigui un marcià.
Mira,
com
un marcià. Sí, sobre això vull anunciar una novetat que ha sortit aquesta setmana i que hi haurem de dedicar més temps, que és la proposta d'estàndard oral de la llengua catalana referida a lèxic. Ha sortit.
I aleshores... Això és molt interessant.
Sí,
i això
tant.
Sí que nosaltres, els periodistes, ens ho hem de mirar amb molta atenció.
I tant, perquè quan una persona, com per exemple, tu has dit molt bé, un periodista, s'ha de dirigir a un públic general que no sap qui és, perquè el poden escoltar vés a saber d'on, els qui t'escolten.
Fins i tot alguns cants, igual.
Cants te poden escoltar sense entendre. Més un cant no t'escoltaria, et sentiria, segurament.
Sentiria,
però bé. No, aleshores, l'estàndard oral pel lèxic és una tria llarguíssima de mots i et diu si un mot és més adequat per un registre no formal o és més adequat per un registre formal, o si està marcat per un dialecte en concret o és comú de tota la llengua. I això també està penjat a la pàgina principal de l'Institut d'Estudis Catalans des d'aquesta setmana
mateix. Però, per exemple, posa'm un exemple, va.
Sí. N'han dit uns quants, però, per exemple, la paraula clapar.
Clapar. Puc dir-ho a través de l'antena?
I tant!
Perdoneu, avui el Dani Gómez s'ha clapat perquè tenia una galipandria monumental.
Ha clapat dues hores, ha quedat clapat, però això ho pots dir segons el to. Si tu tens un programa informal, doncs ho pot dir. Ara sí, es tracta del format típic de notícies.
Si és l'hora que estic diuen les notícies a la ruta informativa,
no
puc dir a Jean-Claude Juncker anava pipat.
No. No convé.
No
això segur que es pot
hauria
dir en altres programes.
Hauria de dir, Jean-Claude Juncker no caminava molt recte.
Això es podria dir, o demostrava una certa condició física normal.
Sí.
Es pot dir de moltes maneres. Però
és veritat que hi ha d'haver un cert estàndard, perquè si no acabem només utilitzant expressions col·loquials.
Sí.
Crec que l'altre dia... Ahir o abans d'ahir, ara podríem... Ara li faré una trastada i potser no tenim temps. Però Inés Arrimadas, crec que va ser abans d'ahir, en el Parlament de Catalunya, li va dir... estava interpel·lant el president de la Generalitat i li va dir... Cuando Trapero le largó... L'expressió... Trapero le largó...
Sí, això és molt desagradable, sí.
No? Le largó tal cosa, tal altra, no? L'expressió. I va fer servir aquest llenguatge. I el president de la Generalitat li va grinyolar en les orelles,
sí,
aquesta expressió. I li va dir que utilitzava un llenguatge que era, sí, excessivament col·loquial, no?
Sí.
És a dir, que un no espera... mira, algú ha trobat, és que és un... Son uns cracks.
¿Cuándo decidió crearse este nuevo chiringuito, señor Torra? ¿Cuando Trapero largó en el juicio y dijo que los Mossos estaban dispuestos a la detención de Puigdemont?
¿Por qué vol dir Trapero largó? Però vull dir, vostè per què utilitza aquestes expressions?
Clar, a mi aquest moment em va semblar just un, sí, exemple, i per això l'he demanat ara i us ho agraeixo molt, que l'hàgiu, sí, trobat, sí, perquè em va semblar... Aquest, sí, no és el llenguatge que un espera que sentirà al Parlament,
és
no?
És que aquesta és la resposta que et pot trobar quan dins un àmbit comunicatiu que és molt formal i està tot molt pautat, surts del botador, dient una expressió d'aquestes que no te l'esperes. Són, ja dic, comunicació molt pautades. I tots ho feim d'una manera inconscient. No parlam igual, ja ho han dit, en determinades circumstàncies, que ja n'han dit unes quantes, que quan està en el nostre àmbit laboral, en una situació de formalitat. Tampoc no ens agrada que ens atenguin per telèfon quan truques a una companyia telefònica per queixar-te de la factura o el que sigui. No vols trobar un accent molt marcat que et costi d'entendre. No t'agrada trobar-te això.
Però, en canvi, ara sembla que comença a haver-hi un debat sobre el llenguatge acadèmic i les traïcions a la classe social, com si per triomfar calgués abandonar l'accent que tens de procedència o el llenguatge. Aquí hem d'anar molt en compte amb deixar de ser qui som, no?
Sí i no, però és que el que tenen de bo els registres de la llengua és que no pel fet que em facis servir un, abandones els altres. Hi ha moltes circumstàncies de discriminació i hi ha persones que són discriminades per les raons que tots sabem, per la seva procedència, pel color de la pell, per les seves creences, etc, etc, etc. El que té de bo la llengua és que el fet de utilitzar uns registres en una determinada circumstància no t'obliga a desaprendre tots els altres registres. Si tu vols fer feina a un lloc on estàs rebent, on reps les consultes del públic, doncs tu has de poder respondre a les consultes del públic més o menys com s'espera que ho facis, sense imposar que ningú s'espanti la teva personalitat sobre la personalitat del qui t'està demanant coses. No?
He tingut una conversa apassionant ara amb Nicolau Dolç i espero que pels oients també ho sigui. Segur que ens han deixat un munt de coses, no?
Oh, sí.
De les que em volies explicar avui.
Sí, no? Però no passa res, ja en parlarem.
Hi ha una cosa que a mi m'amoïna, que ho fem molt malament nosaltres, que és la concordança, que algun dia n'hem de parlar d'això. Perquè crec que s'està contagiant la falta de concordança en general a la vida, però també en el llenguatge.
Sí, si vols, la falta de coherència. Això passa molt. És allò que no volem que en determinades circumstàncies formals aparegui una persona mal vestida, no?
Exacte.
Té molt a veure amb la coherència amb els comportaments.
Un parlarem amb Nicolau Dolç, paraula d'acadèmic. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Obra Social La Caixa dona suport a les activitats de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.